Són les 2 del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem a aquesta hora la benvinguda, amics i amigues. El jubileu 2025 ja és imminent. A només uns dies de l'obertura de la Porta Santa, això serà el 24 de desembre a la Basílica Vaticana, han començat aquest dilluns les cerimònies conegudes amb el nom de Recognitio, o verificació de l'estat de les portes santes de les quatre basíliques majors romanes. Després de Sant Pere, aquest dimarts a la tarda toca la de Sant Joan del Laterà, que és pròpiament la catedral de Roma. Dijous es farà a més la Recognitio de la de Sant Pau Extramurs i divendres la de Santa Maria la Major. Aquest signe visible, com diu el Papa a la convocatòria de l'any jubilar, ha de ser el de les portes obertes de l'Església, de totes les persones creients a l'esperança, en aquest món de guerres i injustícies, però on també Déu es manifesta des de l'amor i la set de pau de milions de persones. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts, 3 de desembre, memòria de Sant Francesc Xavier, patró de les missions, i Dia Internacional també de les Persones amb Discapacitat, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem ara?
Doncs mira, que Oriol Junqueras proposa que Joan Tardà, Carles Mundó i l'advocada Marta Bolinches liderin la investigació sobre l'estructura B del partit d'Esquerra Republicana. La Comissió de la Veritat, que entre d'altres miraria d'esclarir els cartells contra els germans Maragall per l'Alzheimer, estaria presidida, com dèiem, per l'exdiputat al Congrés, que dissabte precisament va ser escollit conseller nacional. Militància Decidim defensa que tant Tardà com l'exconseller Carles Mundó i també l'advocada Marta Bolinches són perfils amb trajectòries inqüestionables. I més qüestions d'aquest dimarts 3 de desembre. El fundador de Glovo, Oscar Pierre, defensa el model de contractació d'autònoms. L'empresari ho ha dit davant del jutge que l'investiga per un delicte contra els drets dels treballadors. La compareixença arriba just després que la mateixa empresa hagi anunciat que els treballadors passaran a ser assalariats. Pierre ha negat que fos això una estratègia de defensa, sinó que ha dit que es tracta d'una simple coincidència en el temps. Aquest canvi diu que es deu a que no vol seguir mantenint discussions jurídiques, laborals i també administratives amb sindicats i amb la mateixa administració. Raúl Maillo, advocat de la CGT que actua com a acusació particular en nom de dos riders, ha recordat que encara que Glovo contracti tots els falsos autònoms, aquests delictes ja s'haurien comès. En tot cas, ha dit que si la defensa vol presentar aquest canvi com una possible reparació i tenir un atenuant, també hauria de reconèixer aquests fets com a delictius, un fet que a hores d'ara és bastant complex. I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, la futbolista Aitana Bonmatí, l'expolític Josep Lluís Carod Rovira o la periodista Àngels Barceló són algunes de les 20 personalitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi. És un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a les entitats, destaquen el reconeixement a Sos Racisme, Unió de Pagesos o també la Fundació La Fageda. Altres guardonats són l'atleta Kilian Jornet, la pallassa Pepa Plana, el polític Isidre Moles, els actors Eduard Fernández i també Clara Segura. El govern, recordem-ho, que atorga aquesta distinció pels serveis que han fet per Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural.
Gràcies, Júlia. Us explicarem també que la Santa Seu ha informat aquest dimarts que les predicacions d'Advent dedicades al tema de l'esperança es viuran a l'aula Pau VI del Vaticà els 3 divendres anteriors a Nadal, concretament els dies 6, 13 i 20 de desembre. Seran proposades pel nou predicador de la Casa Pontifícia, el caputxí Roberto Pasolini. A més, el nunci del Papa a Síria, Mario Zenari, ha lamentat aquest dilluns que en aquest país l'esperança s'està morint perquè la gent només vol escapar d'una guerra que mata persones gairebé cada dia des del 2011. I amics de la gent gran volen encendre el Nadal de milers de persones grans. Ho fa amb la campanya Encén el seu Nadal. amb la previsió de 24 dinars de Nadal en total en què participaran més de 2.000 persones. Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran, ha explicat a Ràdio Estel que aquestes properes dates són especialment dures per a les persones d'edat avançada. Després del bloc informatiu, com cada 3 de desembre, es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. En parlarem i presentarem les grans línies d'acció que desenvolupa l'Església amb aquestes persones. Ens acompanyarà a l'entrevista Corneli Estafanell, membre del Secretariat Diocesà de Pastoral per a les Persones amb Discapacitat. I és dimarts, dia de la secció Economia en Valors, avui amb Salvador Aragonès. Conversarem amb Laura Rahola, flamant directora de l'Oficina de Comunicació de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears. El programa de la nova Comissió Col·legi de Comissaris de la Unió Europea serà el tema que tractarem. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i avui també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El jubileu universal de l'Església ja és imminent. Es va celebrar aquest dilluns a la tarda el ritu anomenat de la Recognitio a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. La cerimònia, seguint la tradició, va permetre constatar la integritat de la Porta Santa tancada durant l'últim any sant, el de tot el 2015 i 16, dedicat a la misericòrdia i de cara a la propera reobertura. Es va fer una pregària solemne i després un cop de martell i cisell per obrir un buit a la paret i recuperar la caixa, on, entre altres coses, es guarda la clau que el 24 de desembre al vespre permetrà al Papa Francesc obrir la Porta Santa i donar inici al jubileu. Va ser una cerimònia evocadora que va transmetre amb més intensitat la imminència del que passarà la nit de Nadal. La Recognitio, nom llatí del ritu, es realitza per comprovar que la Porta Santa tancada durant l'últim jubileu està intacta, a punt de ser reoberta per al nou any sant. Va pronunciar la pregària el cardenal arxiprest Mauro Gambetti. Després, dos sacerdots, anomenats empedrats, van enderrocar el mur que segella la Porta Santa de la part interna de la basílica i van extreure la caixa metàl·lica que havia estat tapiada concretament el 20 de novembre de 2016, dia de clausura del darrer jubileu, el de la misericòrdia, com dèiem. El cardenal Gambetti va encapçalar la processó cantant les lletanies dels sants fins a l'altar de la confessió, on es van aturar tots per un moment de pregària i després van arribar a la sala capitular on estava oberta la caixa metàl·lica extreta de la Porta Santa. Aquest dimarts a la tarda té lloc la mateixa cerimònia de la Porta Santa a la Basílica de Sant Joan del Laterà, la Catedral de Roma. El ritu de la Recognitio se celebrarà per completar les 4 basíliques majors romanes dijous a Sant Pau Extramurs i divendres a Santa Maria la Major. D'altra banda, la Santa Seu ha informat aquest dimarts que les predicacions d'Advent dedicades al tema de l'esperança es viuran a l'Aula Pau VI del Vaticà els 3 divendres anteriors al Nadal, concretament els dies 6, 13 i 20 de desembre. Seran proposades pel nou predicador de la Casa Pontifícia, el caputxí Roberto Pasolini. A les veus dels profetes que aquest període litúrgic ens proposa hi ha una invitació a reconèixer quines són les portes que ens introdueixen en el misteri de la nostra humanitat amb renovada esperança, segons escriu el religiós a la invitació a la Cúria Romana. El caputxí Roberto Pasolini, nou predicador, com dèiem, de la Casa Pontifícia, nomenat el 9 de novembre passat, concretament, oferirà les meditacions a cardenals, arcabisbes i bisbes, prelats i laics de la família pontifícia, així com als treballadors de la Cúria Romana, de la Governació del Vaticà i del Vicariat de Roma, com també als superiors generals o procuradors dels ordes religiosos que formen part de la Capella Pontifícia. Pasolini recorda que l'Advent és una ocasió de gràcia per renovar l'experiència viva de l'amor de Déu que suscita al cor l'esperança certa de la salvació en Crist, com escriu el Sant Pare a la butlla de convocatòria de l'any sant 2025, titulada Espes non confundit, l'esperança no defrauda. El religiós frare caputxí subratlla en aquesta línia que les veus dels profetes, tan presents i insistents en aquest temps litúrgic, ens exhorten amb força a no perdre el rumb en el camí cap al regne de Déu. Aquestes portes, segons explica el predicador, són la de la sorpresa per poder admirar les llavors de l'Evangeli present al món i en la història, la de la confiança per posar-nos en camí cap als altres amb un cor respectuós i obert, i finalment la de la petitesa per no tenir por d'arribar a ser finalment nosaltres mateixos.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema, però no deixem la plana internacional, perquè el nunci del papa a Síria, Mario Zenari, ha lamentat aquest dilluns a la tarda que en aquest país l'esperança s'està morint perquè la gent només vol escapar d'una guerra que mata persones gairebé cada dia des del 2011. El cardenal Zenari ha comentat els tràgics fets dels últims dies a la localitat d'Alep per part dels rebels jihadistes que provoquen que a Síria, segons ha dit, regni la por, la inquietud i la incertesa. Estic en contacte amb les nostres comunitats cristianes, bisbes, sacerdots, religiosos, religioses i laics per veure com està evolucionant la situació. En algunes zones hi ha una certa calma, però tensa. Hi ha molta por. Les oficines del govern han desaparegut. A més, no es veu l'exèrcit. Ha desaparegut. I hi ha aquests grups armats que van voltant i que han promès no tocar la població civil. Fins ara sembla que han respectat això, però la gent és molt poruga. Els veïns es queden tancats a casa i ara fa un parell de dies els qui han pogut abandonar la ciutat ho han fet uns amb altres cap a altres localitats de Síria. Alep, la segona ciutat més gran de Síria, per primera vegada està totalment fora de control del govern de Bashar al-Assad i en mans dels rebels jihadistes. Més de 350 morts i milers de desplaçats és el tràgic balanç que coneixem, però la xifra augmentarà, segons diu el nunci a Damasc, Mario Zenari. Assegura, això sí, que el jubileu pot aportar una alenada d'aire fresc, tot i que la gent està esgotada i lluita per veure algunes perspectives de futur. Amics de la gent gran volen encendre el Nadal de milers de persones d'edat avançada. Ho fa amb la campanya Encén el seu Nadal. L'entitat organitza concretament 24 dinars de Nadal en què participen prop de 2.000 persones. Tots els homes i dones grans de la Fundació rebran a més un lot de Nadal amb diferents productes nadalencs. Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que aquestes properes dates són especialment dures per a les persones d'edat avançada.
Hi ha dos moments l'any, no?, en què així ens ho manifesten les persones grans, que són l'estiu i el període nadalenc, que són especialment difícils per a les persones grans, no? I així com a l'estiu fem també la campanya de l'estiu en companyia, ara el Nadal és un moment en el que moltes persones grans ens ho verbalitzen així, els agradaria doncs anar-se a dormir el 24 i despertar-se el dia 7 de gener, no? Aleshores, per què es produeix això? Això es produeix perquè posa en evidència la situació i el patiment que viu molta gent gran.
Albert Quiles ha destacat també que la campanya vol nodrir de recursos econòmics i suport moral allò que Amics de la Gent Gran fa tot l'any, però especialment la preparació i la celebració del Nadal.
Per això aquesta campanya tenim un objectiu, que és la de captar fons, a part de, lògicament, sensibilitzar la ciutadania, però necessitem 100.000 euros per poder fer front a tots aquests àpats, a tots aquests transports, a tots aquests obsequis, a tota aquesta infraestructura que organitzem durant gairebé 2 mesos per a totes les persones grans que estan en el seu micromón, malauradament, de la soledat, i tot això poden escriure'ns o trucar-nos a través de la nostra pàgina web, que és amicsdelagentgran.org.
Des d'ara i fins al Dia de Reis, la campanya busca recaptar donatius per cobrir les despeses de les activitats i iniciatives per a les persones grans de cara a aquests propers 2 mesos.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies, el papa ha nomenat aquest dimarts Jesús Vidal, nou bisbe de Segòvia. Vidal era actualment, des de finals del 2017, bisbe auxiliar de Madrid. D'aquesta manera, substitueix César Franco, que és pastor de la diòcesi castellano-lleonesa des del 2014 i havia presentat recentment la seva renúncia en haver complert els 75 anys, com marca el dret canònic. El nou bisbe electe de Segòvia, Jesús Vidal, té 50 anys, va néixer a Madrid i el 1997 es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense. Aquest mateix any va ingressar al Seminari Conciliar de la Immaculada i Sant Damas. Va ser ordenat sacerdot el 2004 i tres anys després va obtenir la llicenciatura en Teologia Moral. A més de ser nomenat el 29 de desembre de 2017 bisbe auxiliar de Madrid, també va ser administrador apostòlic d'Alcalá de Henares entre el setembre del 2022 i el juny del 2023. A la Conferència Episcopal Espanyola, el nou bisbe electe de Segòvia, Jesús Vidal, és el vicepresident de la Comissió per al Clergat i Seminaris i també president de la Subcomissió per als Seminaris des del març del 2020. Ara fa poc més d'un any es va fer públic el seu nomenament com a referent apostòlic per a l'actualització de la formació sacerdotal inicial als seminaris espanyols. A més, des de l'11 de novembre de 2020, Jesús Vidal és membre del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral de la Santa Seu. Càritas Espanyola certifica que la pobresa es cronifica i es dispara. Segons recull un avenç dels resultats del novè informe FOESA, 9.400.000 persones, és a dir, un 19,3% de la població espanyola, es troben en situació d'exclusió, 2 milions més que el 2007, un augment del 16,4% d'aleshores, abans del crac mundial del 2008, de la crisi. Aquestes xifres són resultat de l'enquesta realitzada a 12.500 llars d'arreu de l'Estat i desvetllen, a més, un increment del 28% en la pobresa severa en relació amb el 2007, fins al punt que s'han assolit els 4.300.000 persones a Espanya, 1.400.000 més que abans de l'anomenada Gran Recessió. Concretament, Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola, ha dit que ens trobem en un moment d'evolució positiva del producte interior brut, el consum i les exportacions, però que el creixement econòmic, tot i la creació d'ocupació, de moment encara no dona resultats. Segons Peiro, hi ha un caràcter estructural clar en la realitat d'exclusió social preexistent a les crisis, incloent-hi la recent pandèmia. D'altra banda, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ofereix un programa de celebracions litúrgiques i activitats per compartir amb la ciutadania i gaudir tots junts de l'esperit nadalenc. Aquesta proposta inclou tallers, concerts i celebracions litúrgiques que conviden grans i petits a viure de prop el simbolisme d'aquestes dates tan especial. Els actes, que tindran lloc a partir del 30 de novembre, ja s'estan fent des de dissabte passat, i al llarg del mes de desembre obriran a la gent l'oportunitat de connectar amb la tradició i la cultura nadalenca. A banda dels tallers, divendres 13 de desembre a les 7 de la tarda, la Basílica s'omplirà de música i esperit nadalenc amb el tradicional concert de Nadal, enguany a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català, sota la batuta de Salvador Brutons. Dilluns 16 de desembre, a 6:45 de la tarda, hi haurà la cantada de Nadales tradicionals al carrer Marina, davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, amb tres corals de l'associació Lluïsos de Gràcia, que interpretaran un repertori de Nadales tradicionals catalanes i cançons de Nadal d'arreu del món. El dia 24, vigília de Nadal, a les 7 de la tarda, la Sagrada Família acollirà la Missa del Pollet, especialment pensada perquè els més petits celebrin l'Eucaristia de Nadal, cerimònia presidida pel bisbe auxiliar David Abadies. També en aquesta ocasió, la participació en el Festival de la Infància del 27 al 31 de desembre al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona serà una altra de les activitats auspiciada per la Sagrada Família. La participació en el taller s'inclou en l'entrada del Festival de la Infància que es pot adquirir en el web festivalinfancia.com. Us expliquem que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, en col·laboració amb la Basílica de la Sagrada Família i l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona, ha anunciat la convocatòria del quart Premi Gaudí. destinat a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior de qualsevol centre de Catalunya. El seu objectiu principal és reconèixer l'esforç i la dedicació dels alumnes en l'aprenentatge i la recerca relacionada amb el fet religiós i la figura d'Antoni Gaudí, així com el temple de la Sagrada Família. Aquesta iniciativa fomenta l'esperit crític i la creativitat, fins al punt que invita els estudiants a explorar diversos vessants d'aquests temes des d'una perspectiva innovadora. Els treballs es podran presentar entre el 15 de gener i el 30 d'abril. Han de ser seleccionades prèviament les propostes pels centres educatius. El premi inclou 6 categories de participació que permeten abordar el tema des dels àmbits de la teologia i les ciències religioses, la filosofia, la història, l'art, la cultura i el patrimoni, i també des de l'àmbit científic, el tecnològic i el literari. I l'editorial Claret acaba de publicar un llibre d'homilies del sacerdot claretià Jaume Sidera, que va morir ara fa gairebé un any, el 3 de gener passat. L'obra disponible des del 19 de novembre recull uns 70 textos que abasten els diumenges i solemnitats de l'any 2025. Amb un llenguatge proper i ric, els textos estan pensats per ajudar els lectors en la preparació litúrgica o per a la reflexió personal. Recordem que Jaume Sidera va ser un religiós i biblista destacat amb formació en lletres clàssiques i llarga trajectòria com a professor de grec i llatí als seminaris dels claretians i també al diocesà de Barcelona. Aquest llegat literari i pastoral fa present la profunditat i la saviesa del claretià acompanyant la comunitat cristiana en el seu camí litúrgic.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Amb Ignasi Miranda.
Se celebra aquest dimarts, com cada 3 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La Conferència Episcopal Espanyola des de l'àrea de discapacitat s'assuma a aquesta jornada. Ofereix diferents recursos per animar l'evangelització d'aquest sector pastoral i avançar en la seva inclusió en la societat i en l'Església. Per aquest dia, l'Església ha escollit com a lema "Tots junts regalem esperança". Com diu el Papa en la butlla de convocatòria del jubileu, "Spes non confundit", l'esperança no decep, si alguna cosa té necessitat d'alguna cosa al món, és d'esperança, precisament. En aquest context, la campanya vol ser un cant a l'esperança, un alè fresc que permeti descobrir que tots som un regal d'esperança per als altres. Aquesta afirmació es pot sentir en el cant que el grup Hakuna ha compost per a la celebració d'aquest dia. Tots som un regal per als altres. El vídeo de la cançó, els missatges dels bisbes de la Comissió per a l'Evangelització Catequesi Catecumenat, on hi ha l'àrea de persones amb discapacitat, i un guió litúrgic són els materials que s'ofereixen per a la celebració d'aquesta jornada. Com destaquen, des de l'àrea de discapacitat es tracta de posar-nos en el camí cap al jubileu, disposats a peregrinar amb la finalitat que tots junts, precisament, regalem esperança. Volem parlar d'aquesta jornada amb un col·laborador de la Pastoral de les Persones amb Discapacitat a Barcelona, concretament de la Pastoral del Sord, Corneli Estefanell, que interpreta amb llengua de signes diferents celebracions, entre elles la Missa de la 2 de Televisió Espanyola, però també moltes activitats diocesanes i d'arreu de Catalunya. Corneli Estefanell, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies. Vostè té només 24 anys, però ja en porta uns quants, d'anys fent aquest servei. Des de quan?
Sí, la veritat és que ja porto col·laborant de la fa molts anys i també participo amb la Pastoral del Sord des que van néixer, ja que la meva família, els meus avis i els meus pares són sords, i, bueno, mi mare és sorda cega, llavors, a partir d'allà, pues, ja participo per part de la... quan formo per part de la Pastoral del Sord.
I tant, molt, molt ben dit això de la tradició familiar, perquè això li ha permès incorporar la seva vida aquesta llengua de signes i aquestes tècniques que hi ha, perquè, per exemple, la interpretació amb la seva pròpia mare sordcega requereix unes tècniques afegides, no?, a les habituals d'interpretar els signes.
Sí. Uh-huh.
Per tant, podem dir que ho ha viscut des de petit. Corneli Estafanell, què és i què fa el Servei Pastoral a les Persones amb Discapacitat on vostè col·labora?
Bueno, el que fa a través de pastoral és pues, oferir serveis amb persones amb diferents discapacitats i concretament com a pastoral del sobre estem més a servei per persones sordes o sordes cegues i, bueno, i també oferim que hi hagi una missa en llengua de signes perquè es pugui entendre en bilingüe, que es parla en castellà, en pastoral i en quinerer, en llengua de signes catalana.
Uh-huh. Molt bé, amb la llengua de signes catalana, també, evidentment, la castellana la coneixen. A banda de la sordesa total o parcial, o la ceguesa també total i parcial, quines altres discapacitats prioritza en aquests moments l'Església a través del Servei de Barcelona, però també d'altres llocs?
Bueno, el que oferirà de la pastoral del sord, pues, indicament amb les persones amb problemes auditives o auditives visuals, però també venen amb altres discapacitats.
Altres discapacitats que poden ser de tipus ocular, de vegades, també amb
sí.
dislèxies
sí.
O bueno, totes les ara s'ha introduït aquest matís molt interessant, persones amb discapacitat, no se'ls titlla als homes i dones, nois i noies de discapacitat, sinó que són persones, sobretot, això és important, que pateixen alguna discapacitat i que per tant poden necessitar alguna atenció pastoral especial des de l'Església. D'això es tracta, oi?
Sí, exacte.
Aquest servei és una ampliació de l'atenció pionera, com dèiem, la de la pastoral del sord. Sabem que la seu del Secretariat de Barcelona és a la parròquia de Santa Teresa de l'Infant Jesús, a la plaça Gala Placídia, tocant entre Gràcia i Sant Gervasi. Podem dir que ofereix aquest espai en el dia a dia i quantes persones hi van normalment, diàriament o setmanalment?
Aquell espai ofereixen activitats que obrim el dimarts, dijous i dissabtes. Uh-huh. Llavors, el dimarts ofereixen. Millor dit, activitats com manualitat o comprensió lectora o altres tallers que tenen més dificultat amb les persones sordes. El dijous hi ha una traducció de la Bíblia, perquè com que les persones sordes els costa molt entendre en text, llavors el que ofereixen és passar amb... en llengua de signes, però abans d'això que no sigui el teu marit, sinó que el sord ho puguem treballar entre tots, saber què era el que vol dir la
paraula de Déu, la Bíblia.
Uh-huh. Sí, i llavors a partir d'allà ja es fa la traducció en llengua de signes per poder difondre a més persones sordes que no poden vindre a la pastoral perquè viuen a un altre lloc de Catalunya o d'Espanya o d'on sigui.
Molt bé. I bé, Sí, endavant.
Perdona. I el dissabte pues, es fa la missa del diumenge, perquè com que fem el dissabte del vespre...
Molt bé. Ja és missa dominical anticipada.
Exacte.
Sí, a quina hora és aquesta missa? A la mitja tarda, no?
Sí, a les 6:30.
A dos quarts de set comença aquesta missa per a aquelles persones que ens estiguin escoltant i que potser no hagin recorregut mai aquesta pastoral, però poden tenir alguna necessitat en un fill, en un net, en un pare, perquè moltes vegades hi ha les sordeses sobrevingudes a les persones grans, també, no? Pot passar això.
Sí. Uh-huh. Sí, també, com que és una missa oberta per a tothom, pues uh-huh. No cal que vinguin persones amb sordesa, sinó que poden vindre qualsevol persona.
Perquè, evidentment, sentir la litúrgia també es pronuncia en paraules aquesta litúrgia, evidentment. Sí.
Sí.
Com es pot contactar amb aquest servei? Es pot trucar? Hi ha un telèfon? Hi ha també presència a internet?
Sí, bueno, sí. Es pot contactar a través de la pàgina web, que és www.pastoralsord.com.
Sí.
pastoralsort.org.
Pastoralsort.org. És, encara que es digui Pastoral Sort, és de les persones amb discapacitat, vaja, per entendre'ns.
Sí, exacte,
eh?
Sí.
Molt bé. I quina relació...
I allà, pues, sí. Hi ha tot tipus de contacte amb mòbil, amb el número de mòbil, o per xarxes socials també, o que sigui, perquè sigui més fàcil de poder contactar.
Molt bé. Avui hem parlat amb Corneli Estefanell, col·laborador de la Pastoral de les Persones amb Discapacitat a Barcelona. Una última qüestió. Quina relació té aquest servei de l'Església, per exemple, a Barcelona o a Catalunya, amb entitats concretes o específiques, com pot ser l'Hospitalitat de Lourdes o altres, que també em sembla que aquí fan sinodalitat i comunió entre tots?
Sí, bueno, el servei que oferir és bueno, poder oferir una bueno, les misses de cada dissabte al vespre.
Que vagin els hospitalaris de Lourdes, van moltes vegades, suposo, no?
Sí, bueno, cada any, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, pues, participen altres entitats com Hospitalitat de Lourdes o la Casa Nen Déu o altres llocs, que, bueno, altres centres, que venen també a la parròquia de Santa Teresa de l'Infant de Jesús.
Molt bé.
Per poder celebrar tots junts.
I hi ha aquesta comunió, en definitiva.
Sí.
El centre del Nen Déu, ben recordat per la històrica visita de Benet XVI, però molts altres llocs, entitats de l'Església i de la societat. Moltes gràcies, Corneli Estefanell, per l'esforç d'haver-nos acompanyat. Ell és col·laborador, juntament amb mossèn Xavier Pagès, que és el director del secretariat, i altres persones del Servei Pastoral a les Persones amb Discapacitat. Una abraçada, Corneli, fins una altra.
Darrere a vosaltres, bona tarda.
Adéu-siau. Una petita pausa i comencem de seguida l'Economia en Valors.
Ràdio Estel. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Amb valors.
Hola de nou, amics i amigues, benvinguts a aquesta secció Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Tenim avui el Salvador Aragonès, periodista, que sempre participa els dimarts. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda a tothom, bona tarda a tu, Ignasi, i a tots els nostres oients, a vostès, a valtros, i a tots els que feu el programa, també.
Doncs encantadíssim de rebre aquesta salutació, com sempre. Qui tenim avui en el programa per
doncs
a l'entrevista?
Doncs mira, avui, Ignasi, parlem d'Europa, de les novetats europees, i per això tenim entre nosaltres la senyora Laura Rahola, flamant directora de l'Oficina de Comunicació de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears, que ens parlarà del programa de la nova comissió o col·legi de comissaris de la Unió Europea, encapçalat per l'alemana Ursula von der Leyen, que just acaba de començar el seu mandat. Va començar ahir.
Sí, el segon mandat, en aquest cas.
Reelegida,
tot i que amb un equip de govern renovat, com tots sabem. Doncs la saludem ja, senyora Laura Rahola. Benvinguda al nostre espai. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantats. Bé, ja estan a partir d'aquest dilluns els 26 comissaris europeus funcionant, per dir-ho així. En el seu discurs, Ursula von der Leyen anunciava les prioritats de l'executiu amb una clara inspiració en l'informe que va fer Mario Draghi. En definitiva, va dir la presidenta que cal impulsar la competitivitat per fer front a les economies dels Estats Units i la Xina. Senyora Laura Rahola, aquesta és una tasca molt gran, oi? Què ens destacaria?
Sí, tenim reptes per endavant, molts. Com heu dit, la nova Comissió Europea s'ha posat a treballar, de fet, està nomenada des del dia 1, i per tant, des d'ahir treballant els 26 comissaris i la presidenta. I el gran repte assenyalat per Ursula von der Leyen per aquest nou mandat és la competitivitat i la seguretat sostenibles d'Europa. És a dir, posem tot el focus doncs, en aquesta competitivitat, en aquesta necessitat de reduir la bretxa, no?, i de no quedar-nos enrere respecte a altres economies, i que va molt lligada també a aquesta competitivitat en ser capaços de fer la transició climàtica, sobretot en el cas d'Europa, perquè doncs, la competitivitat, per exemple, està molt afectada per temes com els preus de l'energia, etc. No? Per tant, tota la carn a la graella amb aquest tema.
Sí. Senyora Rahola, en segon lloc, i potser la part més important, la part més nova, perdó, és el nomenament d'un comissari per la seguretat i defensa d'Europa. Amb l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, perilla de si aquest país seguirà al capdavant de la defensa europea. Avui, els estats europeus tenen un pressupost de defensa que just arriben a l'1,9%. Espanya, l'1,2. En definitiva, necessitarem molts més diners si volem una defensa que faci front a Rússia i a Xina, senyora Rahola.
El que sí que està clar, no?, com heu dit, és que el tema de la defensa i la seguretat, abans quan esmentava les prioritats, deia competitivitat i seguretat, el tema de defensa i seguretat, per dir-ho així, se situa doncs, a graons amunt en el que són les prioritats europees. Hem de deixar clar que seguretat continua sent una competència dels estats, però amb una voluntat, perquè això ho han dit també els propis estats membres, de coordinar molt millor tot el que tenim, tots els actius, i reforçar el que seria l'espai de seguretat europea. De què estem parlant? Per exemple, doncs, de la possibilitat de fer compres conjuntes entre els estats membres, de la possibilitat d'invertir diners en recerca relacionada doncs, amb la seguretat, de la possibilitat de transformar conjuntament aquesta seguretat ara que tenim reptes com la ciberseguretat, etc. No? Per tant, aquí hi ha molt de camp a recórrer i com dèieu, el nomenament doncs, per primera vegada d'un comissari de defensa apunta doncs, en aquesta direcció, no? En el sentit que serà una de les prioritats destacades, efectivament. I més en un món convuls, no?, com el que vivim. La cooperació amb la OTAN segueix sent el, diguem-ne, un pilar que no qüestionem. Tampoc l'aliança amb els Estats Units, ara està clar que sí que una cosa és doncs comptar amb la OTAN, comptar amb l'aliança amb els Estats Units, però tenim molt clar que Europa ha de ser responsable de la seva pròpia defensa, sobretot si a més vol fer valer-se al món, no? No podem dependre d'altres, no? I hem d'avançar cap al que diem l'autonomia estratègica, des d'un punt de vista obert, però ser prou autònoms com per també doncs, poder fer valdre les nostres prioritats i defensar el nostre estil de vida.
De fet, l'informe de Mario Draghi va especificar que la llibertat i la sobirania dels europeus depèn més que mai de la nostra feblesa econòmica, de la nostra capacitat, de la nostra fortalesa, perdó, econòmica, al contrari, de la nostra capacitat de competir, innovar i produir. A més, Ursula von der Leyen anunciava un llibre blanc, deia, sobre el futur de la defensa d'Europa. Què ens pot comentar d'això, senyora Rahola?
Una mica en línia amb el que deia, no? Ens situem doncs, en un moment on clarament aquest serà un dels temes. Comentàveu l'informe Draghi, evidentment és un dels informes importants que s'han elaborat doncs, ara entre aquest final de mandat i començament de l'altre com a base del que pot ser el treball de la comissió. Tenim un altre informe molt important també que posava l'accent sobre el mercat únic, que és l'informe Letta, d'un altre primer ministre italià. En aquest cas doncs, plantejava reformes en el mercat únic i, per exemple, el crear un mercat comú de defensa és un dels objectius que Ursula von der Leyen ja ha marcat a les seves orientacions, no? ja ha encarregat en el comissari responsable doncs, treballar en aquest camp. I finalment us anava a comentar un informe menys conegut, però que també s'ha fet amb tota aquesta voluntat de fer una bona diagnosi i veure cap a on hem d'avançar de cara a aquest llibre blanc que dèieu, que és l'informe Niinistö, un antic primer ministre finès, que se centra exclusivament en la seguretat i la defensa a Europa. Uh-huh. Per tant, en base doncs, a aquests diagnòstics que tenim ben fets de figures doncs, molt sòlides en quant a, pel que fa a la perspectiva que ens poden donar, doncs, en base a aquests anàlisis ja s'està començant a treballar amb quines han de ser les prioritats i les accions que emprenguin aquest col·legi de comissaris. I a més, ja s'ha anunciat tot un seguit de mesures, entre les quals hi haurà també avanços en aquesta Europa de la seguretat per als 100 primers dies de mandat d'Ursula von der Leyen, on es volen presentar almenys les que són les iniciatives doncs, emblemàtiques d'aquest mandat.
Sí. Un altre punt important en el programa del govern europeu és la presentació d'un pacte per la indústria neta a Europa. És a dir, lluitar contra el canvi climàtic, senyora Rola.
Sí, aquest és el Clean Industrial Deal, que diem. Aquesta és una de les iniciatives que es presentaran en aquests primers 100 dies de mandat d'Ursula von der Leyen. I el que fa és, de fet, tenim uns objectius climàtics ja assolits amb un pacte i convertits en legislació de manera ferma, que és el Green Deal, el Pacte Verd Europeu. És un pacte que estableix de manera legalment vinculant la neutralitat climàtica al continent pel 2050. El que fa aquest pacte net, és pacte net industrial, Industrial Clean Deal, és traslladar tots aquests objectius doncs, a la indústria perquè realment pugui fer aquesta transformació i alhora es beneficiï d'aquesta transformació, com deia, per assolir sostenibilitat no només ambiental, sinó també econòmica. Uh-huh. Aquesta serà, doncs, com deia, una de les iniciatives que tindrem abans dels 100 primers dies del uh-huh. govern von der Leyen.
Sí, avui amb Laura Rahola estem parlant com a representant de la Unió Europea a Catalunya, concretament directora de l'Oficina de Comunicació de la Comissió Europea a Catalunya i les Balears. Una darrera pregunta. Un dels temes que seran tinguts en compte en aquesta legislatura europea és l'enfortiment de la indústria de l'automòbil. Europa ha estat capdavantera mundial en aquesta indústria, en aquest sector, que no acaba d'anar bé, certament, en la transició de cotxes elèctrics. Com veu aquesta qüestió?
Aquest pacte industrial que comentàvem tindrà una part important dedicada a la indústria de l'automòbil, perquè pel que dieu, és una de les indústries on Europa ha estat capdavantera i on necessitem un nou impuls per mantenir aquesta potència. I en aquest camp pot jugar un paper molt important el que és la recerca i la innovació. Per exemple, estem parlant no, de bateries, del desenvolupament de nous motors, etc. No? Llavors, tot aquest pacte net industrial que comentàvem s'enfoca molt a intentar superar la bretxa entre recerca i innovació. No? Aquests informes que abans dèiem, informe Draghi, informe Leta, han identificat molt bé com Europa ha estat i segueix sent una potència en recerca, però li costa molt més i va molt més enrere en innovació. És a dir, passar de la recerca doncs, a la indústria i al mercat és allà on tenim problemes. I el camp de l'automòbil en pot ser un exemple. I sobretot en un moment com estem ara, de transició cap a nous models, necessitem realment superar aquesta bretxa i aconseguir que la recerca a Europa també es converteixi en innovació i en innovació que doni rèdits econòmics. I aquí hi ha moltes àrees per abordar, no? Uh-huh. Des d'agilització de la burocràcia, que és un dels àmbits on, disculpeu, de manera més
no
clara...
Sí, no passa res.
Doncs tenim des d'agilitzar permisos i burocràcia, també perquè no assenyalar, bueno, això ho diuen els informes, i assenyalar certs projectes estratègics sobre els quals doncs, actuar de manera més clara i més decidida, i el tema doncs, de bateries i d'automòbils en pot ser un, i tot el que, com deia, no, doncs té a veure amb promoure també aquest mercat únic perquè funcioni bé i perquè aprofitem realment tot el potencial que té.
Molt bé.
Per tant, sí, indústria de l'automòbil, també d'altres, molt clares, però en el cas de la indústria de l'automòbil, a més, hem de mirar a tota la cadena de valor. Us parlava de bateries, però, per tant, aquí també s'hi vinculen doncs, matèries primeres, com aconseguir matèries primeres rares, com aconseguir doncs, el subministre garantit, exacte, el xip. Per tant, el que sí que és veritat és que ja estem fent, i en el nou mandat es planteja fer encara més, plantejar aquests temes des d'una visió molt holística, no? I del que es diu de tota la cadena de valor. Mm-hmm. Per tant, doncs, està clar que hem d'avançar cap aquí, està clar que hi ha molta feina per fer, però estem convençuts que Europa té potència per fer-ho i que, a més, no tenim elecció, no? Si volem continuar sent la societat, no? que sabem que és Europa, on doncs, es garanteix una economia de mercat, però es garanteix també un benestar econòmic, una economia doncs, que diem social de mercat, amb un món convuls, realment necessitem avançar cap a models doncs, que identifiquin molt bé quines són les prioritats que tenim i com ho fem per avançar-hi.
Mm-hmm. Doncs senyora Laura Rahola, directora de l'Oficina de Comunicació de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Venen 5 anys interessants de govern a la Unió Europea i que vagi tot molt bé també en la seva feina.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Com vulgueu.
Adéu.
Una petita pausa i de seguida les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Obrim el bloc de resum de l'actualitat des d'aquí, des d'Economia en Valors, la secció dels dimarts i els dijous. La Fundació La Caixa celebra els 25 anys de vida i resulta ser la proveïdora de serveis socials més important de Catalunya, del conjunt d'Espanya i de les 5 primeres d'Europa, Salvador.
Sí, en aquest temps la Fundació La Caixa ha donat impuls a més de 23.500 iniciatives socials que han pogut atendre a 10 milions de persones, actuant a 1.250 municipis de tot Espanya, de les províncies espanyoles. En total, la Fundació ha destinat 504 milions d'euros a la promoció social.
I són 5.500 els projectes que la Fundació La Caixa ha impulsat a Catalunya, en els quals ha pogut atendre gairebé 3 milions de persones que viuen en 275 municipis catalans, amb una aportació acumulada de més de 126 milions d'euros.
Sí, segons la Fundació La Caixa, en aquests anys l'activitat de la Fundació s'ha caracteritzat per la seva constant adaptació a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat.
Totes les accions de la Fundació s'han orientat cap a tres àmbits d'actuació, que són el suport i l'acompanyament a persones en situació o en risc de pobresa i el seu procés d'inclusió social, un segon, el suport integral sociosanitari, i un tercer, l'acció social comunitària per la promoció de la cohesió social, a més del suport donat a l'acció cultural. Canviem de tema. El preu del lloguer puja d'un 11,1% al novembre, fins que se situa ja en el 13,3 euros, 13,30 euros al metre quadrat.
Sí, els lloguers més cars es troben a Barcelona amb 23,2 euros metre quadrat, a Madrid amb 20,5. Segueixen Sant Sebastià, Palma, Màlaga, València i d'altres. Les ciutats amb més baix lloguer són Ciutat Real i Zamora, amb 6,8 i 6,9 euros metro quadrat.
Ja anem ara a un apunt sobre turisme, Salvador.
Sí, després de nombroses pròrrogues, finalment les queixes del sector turístic no han frenat l'entrada en vigor del Real Decret ahir, pel qual els allotjaments estaran obligats a proporcionar més de 40 dades als viatgers i que s'arrisquen amb multes de 30.000 euros els que no compleixin amb aquest nou registre de recopilació massiva d'informació.
Les protestes del sector turístic han estat evidents, ja que considera que aquest decret exigeix una elevada càrrega burocràtica i estudien des d'aquest sector accions legals contra la norma. Aquest mateix dilluns, la patronal d'agències de viatges va fer pública una carta enviada als ministres de l'Interior i de Turisme, Fernando Grande Marlaska i Jordi Hereu, respectivament, en què denuncien la norma desproporcionada, diuen, que obliga a donar dades de manera massiva dels seus clients i introduir-los a la plataforma ses.hospedajes, que va quedar col·lapsada en el seu primer dia de funcionament.
La patronal de les agències de viatges assenyala a la Senyeu, la missiva, que es tracta d'una norma desproporcionada i inacceptable, que col·lisiona frontalment amb altres de rang espanyol i europeu, així com amb recomanacions de diferents organismes, podent arribar a posar en perill la pròpia seguretat que es pretén davant d'una ciberdelinqüència que, tristament, avança a passos de gigant. El govern apel·la a la llei Mordassa i a l'amenaça terrorista per aplicar-la, destacant, a més, que no suposarà cap diferència per als clients.
Anem ara cap a Europa, Salvador.
Sí, el recent acord de la Comissió Europea sobre la pesca d'arrossegament ha estat definit pels pescadors catalans com una sentència de mort d'aquesta modalitat de pesca.
Sí, en efecte, la Comissió Europea planteja una reducció de gairebé el 80% en els dies de pesca de la flota dedicada a l'arrossegament de la Mediterrània, que fins ara tenien 130 dies de pesca anuals i ara s'han reduït a 20 i 28 dies cada any.
Les confraries de pescadors estan molt decebudes i els pescadors han anunciat que podran fer una vaga dels dies 9 i 10 de desembre. En els últims 25 anys, cal a dir que la flota pesquera s'ha reduït gairebé un 50%. Tota la vida, diuen, fent aquesta feina, i ara es veuen que si ja és difícil sobreviure amb una activitat de 130 dies anuals, baixar-los a 28 o a 20 és pràcticament deixar les barques amarrades al port perquè no s'hi guanya gens la vida.
Actualment la flota pesquera està constituïda per més d'un miler d'embarcacions, de les quals aproximadament una tercera part es dedica a la modalitat de pesca d'arrossegament i una desena a la modalitat de pesca de setge.
Sí, les limitacions de Brussel·les tenen a veure que l'arrossegament, diuen, fa malbé el fons marí. Això és el que diuen els tecnòcrates de Brussel·les. Els pescadors diuen que hi ha suficients estudis que demostren que el fons marí es reconstitueix ell sol.
A Santa Perpètua de Mogoda es troba l'empresa Caribú, que produeix 1.500 milions de vasos que pretén reduir els vasos de plàstic o de material no biodegradable. L'empresa, que creix any rere any, està dirigida per Xavier Pinosa, fundador i conseller delegat de Caribú.
Sí, l'empresa exporta a 15 països i ven els envasos sostenibles ecològicament. Xavier Pinosa, diu que vol arribar a fabricar 5.000 milions d'envasos. Els seus clients són les cadenes de restauració, les cafeteries i hotels que consumeixen grans quantitats d'aquests vasos i que són per a usar i tirar una vegada usats.
Més temes de l'actualitat. El president de la Fundació de la Confederació Espanyola de Directius i Executius, Isidre Feiné, va proposar l'ús de la intel·ligència artificial sempre que tingui una aplicació ètica i humana. Feiné és també president de la Fundació La Caixa.
Feiné va dir que l'acte de cloenda del Congrés de l'esmentada Confederació que s'ha celebrat a la Corunya, a Galícia, que va presidir el rei Felip VI, que és important abraçar la intel·ligència artificial, però al mateix temps hem de treballar per controlar els riscos i les amenaces. No obstant, hem de saber veure també les oportunitats que ens ofereix aquesta nova eina de treball.
Segons va afegir Feiner, som les persones les qui hem d'establir el destí, el camí i els límits de la intel·ligència artificial. L'era digital no té sentit si ens oblidem de la seva perspectiva humanística. I a banda de tot això, Salvador, què està passant amb Stellantis?
Doncs mira, Ignasi, abans parlàvem de la crisi del sector de l'automòbil i Stellantis, l'empresa s'enfonsa més d'un 6% a borsa en plantejar un desafiament sense precedents als inversors que busquen invertir en una empresa que té tanta volatilitat a l'equip directiu. L'incertesa de la inestabilitat de l'equip directiu, segons JP Morgan, fa que disminueixi la confiança dels inversors. El grup té les marques, recordem, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep i Chrysler.
La dimissió ara del conseller delegat Carlos Tavares, que segueix a la de la directora financera del grup Natalie Knight, al setembre passat. Aquestes notícies posen de relleu la crisi del sector automobilístic a Europa paral·lelament a la competència que fa la potent indústria automobilística xinesa.
Sí, l'exconseller delegat de SEAT, Luca de Matteo, és el màxim favorit per substituir a Carlos Tavares com a conseller delegat i CEO d'Stellantis.
Les empreses espanyoles han disparat la seva inversió a l'exterior durant el primer trimestre de l'any. Les últimes dades de la Secretaria d'Estat de Comerç entre el gener i el març van arribar als 5.439 milions d'euros, un creixement de gairebé el 30% en relació amb el mateix període de l'any passat. Això suposa, a més, la xifra més alta des del 2020, en plena pandèmia i amb les companyies locals buscant un refugi per als seus projectes enmig de la incertesa econòmica mundial.
La dada contrasta amb la inversió estrangera que va entrar al mateix període d'Espanya i que va sofrir un descens del 33% davant del primer trimestre de l'any passat. En total, i com va publicar el diari La Vanguardia, vull dir, el capital forà va arribar a 6.679 milions enfront dels 10.000 milions del 2023, completant així quatre trimestres consecutius amb caigudes interanuals des de que entre gener i març de l'any passat es produís el seu darrer període amb números negres. La inversió de les empreses dels Estats Units d'Amèrica a Espanya cau un 77% en el primer trimestre.
A diferència de la inversió estrangera, que es va reduir d'un 18% l'any 2023, la d'empreses espanyoles a l'exterior ha remuntat després d'un any en què va caure fins a nivells de la crisi del 2012.
Sí, la sortida de capital local cap a l'estranger va arribar a més de 18.500 milions, una reculada del 43% respecte al curs anterior. Un símptoma, segons els experts, dels problemes internacionals, l'esclat de la guerra de Gaza o la guerra comercial.
Per països, almenys aquest primer trimestre, el Regne Unit és la primera destinació com a país immediat de les inversions d'empreses espanyoles, símptoma del qual parlem majoritàriament d'inversions financeres, més que no pas de teixit productiu. En total, en aquest període van sortir 3.040 milions d'euros cap a les illes, que representen el 56% del total i amb un espectacular creixement de 1.126%.
I és britàniques, no?
Sí, exacte. I Pablo Hernández de Cos, l'anterior governador del Banc d'Espanya, ha estat elegit director gerent del Banc Internacional de Pagaments, el BIS, per les sigles en anglès, per un mandat de 5 anys.
El Banc Internacional de Pagaments és la institució internacional encarregada de coordinar i establir estàndards regulatoris globals per a la banca i les finances. També és un think tank molt influent sobre l'economia, política monetària i el sector financer.
Hernández de Cos és àmpliament reconegut per haver recuperat bona part del prestigi perdut pel Banc d'Espanya després de la crisi financera. La seva arribada va ser una bufanada d'aire fresc per a la institució. I completem l'actualitat parlant de les criptomonedes, el Bitcoin, que guanyen tots els rècords i superen per primer cop els 83.000 dòlars gràcies a l'impuls de Donald Trump.
Sí, els fluxos cap als actius digitals es disparen després del triomf del republicà nord-americà Donald Trump i el probable control del Congrés. Dogecoin repunta un 89% en una setmana, amb la vista posada en el càrrec que podria assumir Elon Musk.
I des de JP Morgan, consideren que els primers dos anys del mandat de Trump podrien ser impactants, especialment si es miren les polítiques relacionades amb impostos, desregulació i criptomonedes, segons ha afirmat Stefan Gratzer, director gerent de banca privada de l'entitat. Va dir que una de les coses realment diferenciadores de Trump va ser la política sobre les criptomonedes. I amb aquest apunt acabem l'actualitat. Gràcies, Salvador Aragonès, per haver-nos acompanyat i bona tarda.
Gràcies a tots vostès, a tots vosaltres.
Fins aquí l'Economia en Valors.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ens acomiadem amb un últim apunt, i és que la Casa de Misericòrdia de Reus acollia aquest dilluns la presentació de Dinadal, el tradicional dinar solidari que organitza l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus des del 2012. Aquest any serà aquesta trobada, aquest dinar a la Casa de la Misericòrdia. Fins aquí, Sense Distància, gràcies. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 14:00 del migdia i a 17:45 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.